Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. Durant aquesta primera hora us hem explicat com va ser el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya el 8 d'agost passat. El portaveu del Consell de la República, Antoni Castellà, ha revelat al matí de Catalunya Ràdio que l'expresident es va quedar en un pis a Barcelona després de l'acte de l'Arc de Triomf i que no va ser fins aquell mateix dia, però al vespre, quan va marxar en cotxe cap a Waterloo davant la impossibilitat d'entrar al Parlament de Catalunya sense que el detinguessin. Castellà també ha explicat que la direcció dels Mossos d'Esquadra li va garantir per canals no oficials que no detindrien l'expresident i el deixarien entrar al Parlament, però van comprovar que el criteri havia canviat a última hora. Això també el dia en què Ernest Maragall ha concedit la seva primera entrevista, ha estat al matí de Catalunya Ràdio, després del cas dels cartells sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà Pasqual Maragall. No hi ha volgut entrar en aquest tema, però ha expressat que espera que la candidatura alternativa a Oriol Junqueras s'imposi en el Congrés del novembre d'Esquerra perquè s'ha compromès a erradicar les males pràctiques que van dur el partit a tirar endavant aquella campanya contra ell i el seu germà. I ara que només falta una setmana perquè torni l'escola, hem fet números i hem vist que Catalunya és un dels llocs on el curs escolar surt més car. 2.700 euros per família, segons l'OCU. Però no és pas per la compra de llibres de text, que aquest any s'ha pujat només, entre cometes, només un 2%. En parlarem durant aquesta segona hora de com comprem els llibres de text, perquè hi ha fenòmens nous que s'estan posant de moda. Per exemple, comprar-los per Wallapop. I a aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs ho acabem de saber. Hi ha hagut un accident laboral mortal a Barcelona. Una dona morta a l'interior del mirador de la Torre Glòria. Segons informen els Mossos, ha sigut a les 12 d'aquest migdia quan el sistema d'emergències mèdiques ha rebut l'avís. De moment no s'entenen més detalls. Les matriculacions de cotxes han baixat a l'agost a Catalunya i s'ha capgirat la tendència a l'alça d'aquests últims dos mesos. S'han venut més de 7.000 turismes. Això és una xifra que representa una davallada del 6,2% respecte del juliol. En l'acumulat de l'any, el retrocés és del 0,7%. Des de la patronal de les empreses, AFNAC, el seu director de comunicació, Félix García, en feia aquesta lectura.
Al sector nos preocupa la tendencia al estancamiento que viene dando el mercado, con síntomas de fatiga. No crecemos a doble dígito como hacíamos al principio de año. Necesitamos que haya menos ruido en contra del uso del vehículo privado y, sobre todo, que las empresas tengan unos incentivos fiscales para dar el salto a la compra y renovación de sus flotas de vehículos.
El Partit Popular d'Àvila ha expulsat finalment del seu grup municipal l'alcalde del poble d'Evita, Antonio Martín, per cantar, potser ho heu sentit, en un escenari una cançó amb referències explícites a una agressió sexual a una menor. El PP considera que són uns fets, doncs, inadmissibles i expressa el seu compromís contra qualsevol acció vexatòria contra les dones i també contra els menors. Antonio Martín no és afiliat al PP, però ocupa aquesta alcaldia perquè es va presentar a les llistes al poble d'Evita, que té només 79 habitants. I en cultura, els actors Òscar Haneda i Eduardo Noriega s'incorporen a la tercera temporada de l'exitosa de Walking Dead, Daryl Nixon, que roda en part a Catalunya i també en altres zones de l'Estat. Aquesta producció de la tercera temporada de la sèrie nord-americana té la seu a Madrid amb un ampli rodatge que inclou també localitzacions a Catalunya, Galícia, Aragó i País Valencià. La segona temporada d'aquesta sèrie sobre el món postapocalíptic s'estrenarà a l'Estat el 4 d'octubre a la plataforma AMC+.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Marc Colomer, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
El més seriós de tot, Jordi Cabré, que ha arribat 10 minuts abans,
una hora que
amb les persones, ha arribat aquí, s'ha assegut...
Una hora no calia, no?
Llegir els dies... No, una hora no. 10 minuts, no. Però 5-10 minuts abans de l'hora ha vingut, ha llegit els diaris. Júlia Rey ha arribat una mica sobre la campana, sobre la botzina, eh? Allò a les 3 en punt, puntual. Sí, exacte. I Marc Colomer, que diríem que ha fet tard. I has arribat ja amb el resum iniciat, ja.
Què vol dir que he fet tard?
Home, heu de venir a les 3, uns minuts abans, ja has arribat a les 3 i...
Molt apurat.
Un moment.
Si comences la feina així aquest any...
Bona tarda, quan tu...
Una rentré, un pèl, allò, pels pèls, justeta. Però bé, escolta'm. Vale, anava a preguntar-vos què tal la rentré, però es dona aquella sensació que molta gent avui fa la rentré, però us he sentit a tots durant els estius fent tertúlies al matí a Catalunya Ràdio. He llegit la Júlia fent la informació al periòdico. Jo feia el programa la setmana passada i l'anterior, vull dir que una mica aquella sensació de... som allà on érem i que no hi ha aquest tall que molta gent té.
No hi ha escapatòria.
Han sigut unes vacances molt estranyes i mira que veníem de l'estiu passat amb les eleccions generals. Vull dir que també tenim molta feina, però...
El hàmster, en diuen.
Aquest estiu...
Ara t'ho anava a dir. Activitat hamsteriana.
Sí.
Hi ha hagut, diguem.
Estrofòbic.
Oi, Jordi?
Francesc Garriga, que ha fet el matí a Catalunya Ràdio, va arribar preguntant, bé, a l'estiu no passen gaires coses, no? I va marxar la setmana passada dient, sort que em veu dir que no passaven gaires coses a l'estiu, perquè li van passar totes.
Home, he tingut la sort de ser-hi amb en Francesc, vull dir que sí. Passant coses i xules.
I tant, sí. I continuaran passant, perquè la tardor el promet. Per tant, ara de seguir documentant tot plegat, però vaja, sabeu que el primer tema es ve sempre des de fora. I en un dia en què tots els programes presenten novetats, nosaltres tenim la Júlia, el Jordi i el Marc, que ja hi eren, i els dilluns seguim comptant i ben contents amb l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, com anem?
Nosaltres bé, i tu?
Bé, suposo, no? Què s'ha de dir, no? S'ha de dir que bé, no ho sé. És aquesta cosa agradolça, que de fet dic, mira, ja que em toca el primer dia, parlarem d'això, no? Del tornar a la normalitat i el joc d'ombres, que és això, no? Perquè, clar, comencem, no? Llavors, jo recordo molt, quan tornava a començar el curs, no? Que de cop hi havia com aquella sensació de que tot podia ser diferent, no? Anaves a un institut nou, anaves a la universitat, no? Hi havia alguna cosa diferent, i com que tot era nou, era la idea que tu també podies ser una persona nova, no? Al final, les vacances, quan tornem, tenim aquella mena d'il·lusió de que ens podem reinventar. A més, com que tornem de les vacances i ens hem oblidat de tot, igual que de petit, jo de petita m'oblidava de dividir a les vacances. Llavors tornava absolutament aterrida a l'escola perquè no recordava com es dividia. Després ja, bueno, tot me'n recordava, no? Ara, clar, què passa? Que he tornat i no me'n recordo com es fan les coses, no? Vull dir, com es fan les dèries, com s'escriu, no? Com ho feia tot això, no? I això està molt bé. Jo crec que aquesta estupidització, no? Aquest allunyar-nos de la nostra vida, no? Com si de descansar de la nostra vida és supernecessari per intentar arrencar amb idees noves, no? I amb unes ganes noves, no? Llavors, què passa? Tu entres amb tota aquesta mena de soc una persona nova, tot ho puc tornar a fer de zero, i llavors et poses, no?, una mica al dia. I llavors què passa? Que tota aquella il·lusió que tenies, doncs, es va desinflant, perquè t'adones que tu ets el mateix de sempre, que dividir era simple i avorrit, que cap idea que tinguis no serà nova, i que sempre tot és una repetició, no? Que la profe de torn, el polític de torn, la guerra de torn, el futbolista de torn, els tertulians de torn i l'escriptora de torn, tornarem a estar allà i no tornarem a callar mai, no? Hi ha aquesta sensació de repetició. Llavors això, no? Diguéssim, és una mica inaugurar amb aquesta cosa de, bueno, tenim molta il·lusió, però no ens fem il·lusions.
No, molt bé. Esteu en aquesta línia o no?
No, és allò de... escolta'm, Carlota, ens fem grans, ja està. Ens fem grans i veiem que tot
assumim-ho,
allò...
no? Assumim-ho.
Ah, tot allò que en la reentré, doncs, anys enrere, era doncs, uns propòsits de novetat, doncs, escolta'm, estem allà mateix.
A vegades molt allò, també, coincidint amb el gener, és a dir, no, escolta'm, m'apuntaré al gimnàs, no, escolta'm, recuperaré l'anglès, no, escolta'm, ara faré bondat amb el menjar, intentaré perdre aquests 2 quilos... Jo he arribat un moment que penso, ja tants anys ja havia fet aquests propòsits que és igual, ja no cal fer-los.
Però, Mixo,
ja
encara
no ho faré.
Passa.
Sí, encara ho fa.
Jo he vist la vida amb cursos escolars.
La Júlia encara no s'ha fet gran.
No. Bueno, aquest any, bueno, fa una setmana vaig fer 30 anys.
Mare meva. Ai, pobreta. Ai, quina llàstima.
Però ja ho tenim.
Mare meva.
Tot serà pitjor encara, tot serà pitjor.
La Carlota no serveix com a barem, perquè ja saps que sempre és més aviat negativa.
No, però aquesta vida com a curs escolar, no? Per mi tot comença al setembre. El gener, bé, és un impàs, no? Tens aquella setmana de vacances que està bé, però ja està, no? El canvi d'any per mi és quan comences ara, però és el que dèiem, amb aquest estiu polític que hem tingut, ha sigut difícil desconnectar, la veritat.
Jo anava a dir bon any nou, però justament, clar, amb l'estiu que hem tingut, tot continua, no? És a dir, no...
El que a mi no m'agrada és la paraula aquesta normalitat, de la tornada a la normalitat, perquè què vol dir? Que no és normal estar amb la teva família o amb la teva parella, no és normal estar passant-t'ho bé, no és normal estar a la platja, no? Vull dir, aquesta paraula l'hem de...
No ho és, Jordi, no ho és.
El que no és habitual, però no m'agrada la paraula normal. És a dir, de cara al que ets tu, el que ets tu mateix, em sembla que és la cosa molt més natural, diguem-ho així. Això, més que no pas ara mateix, està a una oficina tancat escrivint coses. Vaja, és a dir, em sembla que la paraula està mal trobada. Tornem a la normalitat. Bueno, escolta, un moment, l'estiu també ens normalitza molt, eh? Em sembla.
Sí. per una banda sí, però és veritat que una mica la rutina... de fet, la rutina a les cases on hi ha nens arribarà d'aquí una setmana.
L'agost pot ser molt rutinari. I arriba amb alegria, i arriba amb alegria, perquè quan, no, quan després de tants mesos de, no, dels nens amunt i avall, els tens tot el dia per allà, quan els col·loques, perquè és així, no, els col·loquem, no, hi ha com una sensació d'alleujament, també. Bueno, això són aquelles coses que no s'han de dir, no, però que és així, no?
Potser, no, ara potser per... més que alleujament, Carlota, potser és d'endreça, no?
No sé, jo crec que
és alleujament. Jo crec que la Carlota té alleujament, la Carlota. M'ha fet la sensació que aquest... Alleujament, escolta'm, perquè ens hem d'enganyar. I això no ens fa pitjors pares, digues que sí, Carlota.
Bueno, mira, fem el que podem, eh? Tant, vull dir, això, que cada ús com és. Cada any tornem a ser els mateixos, no? És això.
Molt bé. Però I que per molt temps duri, digues que sí.
Sí.
Carlota, gràcies. Fins dilluns.
Fins dilluns, vinga.
Passen 10 minuts de les 3. Per augmentar una mica aquesta sensació que estem parlant del mateix que hem parlat durant l'estiu, avui bona part de l'actualitat política, sobretot, ha arribat perquè hem conegut alguns detalls sobre aquella aparició i desaparició de Carles Puigdemont durant l'estiu. Aviat farà un mes que Carles Puigdemont va reaparèixer per un dia a Catalunya. Avui es pot dir que ja tenim aquella radiografia completa de com va ser el seu pas per Barcelona. Puigdemont va quedar-se a la ciutat de Barcelona pràcticament durant tot el dia del seu retorn amb l'objectiu de poder assistir igualment al debat investidura de Salvador Illa. Va retirar-se en un pis de la ciutat per avaluar la situació després d'aprovar en un primer moment d'accedir amb cotxe al Parlament per l'accés del Mamut i després per l'entrada principal del parc de la Ciutadella. El blindatge policial, però, va fer-lo desistir. I no va ser fins a l'última hora del vespre d'aquell mateix dia, pràcticament al mateix temps que acabava la sessió d'investidura, quan va decidir marxar davant la impossibilitat d'entrar al Parlament sense ser detingut. Això, com a mínim, és el que ha revelat el portaveu del Consell de la República i diputat de Junts, Antoni Castellà, allà al matí de Catalunya Ràdio, que va ser un dels encarregats d'organitzar, podríem dir, l'estada de Puigdemont aquell dia a Barcelona.
De moment, en aquell moment, impossible entrar al Parlament sense ser detingut. Què fa en aquell moment el cotxe, o què fa, quina és la decisió del president? Doncs retirar-se a un pis a Barcelona per guanyar temps, preparar-se al debat, seguir el debat des d'un pis i veure si hi ha alguna oportunitat de flexibilització de la situació.
Per tant, Puigdemont va estar durant la tarda i en el moment en què els Mossos d'Esquadra estaven fent aquella operació gàbia en un pis de Barcelona, i no va ser fins que no es va desmuntar aquella operació al vespre que va marxar per cotxe. Antoni Castellà ha insistit que en cap moment Carles Puigdemont va contemplar l'escenari de ser detingut, que la decisió de marxar ja estava presa si entrar al Parlament suposava el seu arrest. Ho va fer saber als partits i a les entitats independentistes en la cimera de Waterloo a principis de juliol, segons que ha assegurat el portaveu del Consell de la República, que va estar present en aquella trobada. I sobre el paper dels Mossos d'Esquadra aquell dia, que va ser tan controvertit, Antoni Castellà ha revelat això.
La direcció de Mossos, el dia abans, va fer arribar... que s'ha parlat de pactes o no pactes. No, no hi havia cap pacte. Es va fer arribar que pel respecte als drets polítics no hi hauria detenció abans d'entrar al Parlament. I que es permetria la intervenció pública del president i l'accés en el Parlament. I que, lògicament, després de la investidura, doncs, ells tenien que complir ordres.
Antoni Castellà també ha explicat que no hi va haver ni disfressa, ni un gorro de palla. Ha explicat que Jordi Turull va portar una gorra, però durant tot el dia, perquè, a més, ha explicat com que és calb, el sol li fa més mal, i, per tant, es va posar una gorra des del primer minut, vull dir, ja en el moment en què arribava l'acte. Clar, després de tota la literatura i tot plegat que hi ha hagut en les últimes setmanes, avui hem tingut una mica més de detalls de com va anar aquella jornada. No sé què us ha semblat tot plegat, aquestes revelacions d'avui.
Jo és que tinc la sensació que segueixo sense entendre el propòsit polític de tot plegat, no? I passen els dies i tot el que coneixem són detalls que a mi, com a periodista, m'agraden, m'interessen, no? De com es va muntar aquest dispositiu, de què va passar, d'on va dormir, de què va fer, de si va canviar dues o tres vegades de pis. Però, en el fons, políticament, crec que tampoc aporta res. És a dir, per mi, la reaparició de Puigdemont va tenir un valor polític, si es vol dir, en el sentit que ell va creuar la frontera i, com havia promès, va arribar a Barcelona, però també havia promès accedir al Parlament i va decidir no fer-ho. Crec que és evident que el dispositiu policial que estava muntat era per detenir-lo, perquè així s'ha de fer, en el sentit que hi ha una ordre judicial que la policia catalana, com a policia judicial, ha d'actuar i ha de fer efectiva, i, per tant, el dispositiu que els Mossos van fer al voltant del Parlament no és que només estigués previst, és que es coneixia des del dia anterior, els mitjans de comunicació el van publicar, fins i tot. Per tant, em costa d'entendre això de basta fins a les 8 esperant a veure si podia entrar o no al Parlament sense ser detingut. Crec que forma part d'aquesta litúrgia, no, que es vol alimentar també sobre, sobre aquest retorn i posterior fugida, però insisteixo, jo el sentit polític de tot això no l'acabo de trobar, perquè en el fons Illa va ser president més ràpid inclús del que ell mateix preveia, perquè aquell dia recordem que la previsió era suspendre el ple si hi havia una detenció de Puigdemont. Per tant, finalment, Illa va ser president aquell mateix dia, es va fer el debat d'investidura com estava previst. I d'altra banda, qui queda malament amb tot això és els Mossos d'Esquadra, que és la policia catalana, no? Per tant, em costa de veure quin era l'objectiu de tot això, tenint en compte com ha acabat tot i com els mateixos Mossos també van fer una roda de premsa de 2 hores i mitja, si no recordo malament, on negaven totes aquestes explicacions que es deien, no? Tot això de si hi havia un acord o no, tot i que és cert que en aquest moment els Mossos també tenien previst que deixés a Puigdemont fer aquest discurs que ell volia fer, no? Clar, el que no contemplaven, que també em sembla insòlit, és que pogués marxar i que no hi hagués un cotxe en marxa previst, sinó que fos una gent que hagués d'anar a peu, corrent, darrere d'un cotxe en marxa, intentant aturar-lo. No? Tot això em sembla que el dispositiu no estava ben fet, però políticament em sembla que el que va passar amb Puigdemont em costa d'entendre. No entenc ben bé què és el que perseguia tot això.
Em sembla que per entendre-ho fa falta també veure quines eren les alternatives, no? Tu tenies una paraula donada segons la qual havies de ser a Barcelona aquell dia i intentar fer el discurs al Parlament, i això, si varia, si les circumstàncies canvien i si representa que això no serà possible, doncs aleshores fas una cosa diferent. Però en el fons, tant si hagués passat una cosa com si hagués passat l'altra, es tractava de donar el missatge aquell que et donava en el seu discurs, que era "encara som aquí". És a dir, si es vol intentar treure'm de la jugada, treure'm del panorama polític via detenció o via simple investidura del president Illa sense que jo hi compti res, doncs jo el que vull és fer un acte d'afirmació, donar acte de presència, sóc aquí de manera irregular, sóc aquí d'una manera no resolta, amb uns jutges que no apliquen la llei d'amnistia, amb una ordre de detenció que no és legal i, en qualsevol cas, amb una interlocució amb el govern espanyol, amb una taula de Ginebra encara pendent de tornar-se a reunir, on s'havia dit per part del PSOE abans que, escolta, ja veurem si es tornem a reunir, perquè veurem si els interlocutors són els mateixos. Deixant entendre que si s'investia Salvador Illa com a president, la interlocució canviaria. Doncs bé, em sembla que el sentit polític del que va passar el 8 d'agost va ser la interlocució es reivindica encara per part de Carles Puigdemont i encara és una figura política, tenint en compte des del punt de vista del conflicte institucional, del conflicte nacional, però també des del punt de vista del diàleg polític i de resolució jurídica i legal de la seva situació personal. Em sembla que, vista les alternatives, que posem per cas una hipotètica detenció abans d'arribar al Parlament, doncs francament, això sí que donava un sentit zero a la seva vinguda. I sí que em sembla que si alguna cosa hem de discutir sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra és aquesta exageradíssima, absurda i improductiva, infèrtil, opció gàbia, com s'ha vist amb les declaracions d'avui d'Antoni Castellà.
Només dos apunts. L'ordre d'atenció, entenc el sentit del que vols dir quan dius que és il·legal, però il·legal no ho és. És a dir, l'amnistia està pendent d'uns recursos al Suprem i de que hi hagi una valoració per part del Constitucional. Per tant, encara li queda camí perquè sí. Se li apliqui o no. Per tant, no seria il·legal.
Si es basa en una interpretació forçada del Codi Penal, jo penso que es veurà que és il·legal i possiblement prevaricadora.
Potser es veurà, però ara mateix no ho és. Això
sí, però
banda...
jo puc dir-ho, perquè jo ho considero.
D'acord. De l'altra banda, el tema de la interlocució política de Puigdemont ja és un referent d'interlocució pel PSOE. Ell ha estat en aquestes reunions a Suïssa.
Sí, però
no necessitava reaparèixer i marxar per fer-ho evident.
És possible que consideres que sí que ho necessitava. Ja. És a dir, em sembla que estava molt clara, tant per part del PSOE com per part, em sembla, també d'Esquerra Republicana, una intenció de... escolta, passem pàgina, aquesta persona jo no hi pintarà res. I em sembla que va deixar molt clar que encara hi pintarà i ell pot insistir-hi tantes vegades com vulgui. Sí. I em sembla que és legítim.
Sí, però i fins i tot això, Jordi, clar, que hi haurà un altre element que tard o d'hora suposo que es posarà damunt la taula, sobretot quan es plantegi doncs, el propi congrés de...
Exacte, encara en parlarem.
No? Sí, que és quin paper tindrà Carles Puigdemont després que ell, de manera molt clara i nítida,
doncs digués que, escolta'm, o soc president o jo ja em retiro, no? Vull dir que, efectivament, doncs, enllaçant amb el que comentaves tu, no? És veritat que avui de les declaracions de l'Antoni Castellà, algunes altres declaracions que també he sentit, doncs tenim...
Jordi Turull, al Món Arrecó.
En perspectiva, doncs, allò que en periodisme en diem la intrahistòria de tot plegat, no? I té doncs, la gràcia aquesta i tal, no? De saber com es van fent les coses. Sí que és veritat que a mi m'ha costat una mica de creure o la part aquesta, doncs, de, diguem-ne, de normalitat i improvisació, diguem-ne, en els plans. Jo vull pensar, perquè és que si no aniria encara molt més en contra del cos de Mossos d'Esquadra, no? Que és, jo vull pensar que, ostres, que totes les operacions, diguem-ne, doncs, d'escapatòria o de
evitar ser detingut.
Per evitar de ser detingut del president Puigdemont, estaven molt ben preparades, perquè si no, el que us dic, no? que llavors encara queden en molt pitjor posició el propi cos de Mossos d'Esquadra. No? Per tant, la part aquesta d'improvisació que diu l'Antoni Castellà, diu, no, és que primer vam veure, llavors vam dir, bueno, no, anem un pis i preparem...
Però això no vol dir improvisació, sí, això vol dir pla A, pla B, pla C.
Sí, exactament. No? Vull dir-te que sí, però de la manera que es planteja el relat, sembla que hi hagi doncs, una normalitat de dir, no, anem un pis i preparem i no passa res i tal, i ja marxa una operació gàbia. És a dir, que escolta'm, és a dir, tots els plans, com dius tu, Jordi, A, B, C, D, els que fossin estaven ben traçats, i de fet la prova és que Carles Puigdemont i l'equip que l'ha ajudat en això doncs han sortit bé, no? És a dir, el que jo en diria l'operació Torleig del cos de Mossos d'Esquadra va sortir de manera impecable. És veritat també...
Jo matisaria que és l'operació Torleig de l'ordre d'atenció del jutge Llarena.
Val, d'acord, però en tot cas aquí, diguem-ne, qui ha rebut les patacades ha estat el cos de Mossos d'Esquadra, que justament el que jo anava a dir és que encara no he entès el sentit polític de tot plegat, és a dir, què aporta a les institucions d'autogovern també des de la perspectiva del moviment independentista, diguem-ne, la ridiculització d'allò que en algun moment se n'havia dit una estructura d'estat com és la Policia Nacional Catalana, el cos de Mossos d'Esquadra, no? I per què dic això? Perquè, home, si fos tal com diu Jordi, no?, que era evidenciar, doncs, aquesta mena de croada de la judicatura espanyola, no mena de croada, no, aquesta croada política, polititzada i amb molt mala llet de la judicatura espanyola hagués estat el focus dels atacs, diguem-ne, doncs, de l'espai polític de Carles Puigdemont o de Junts per Catalunya, encaixaria. Però clar, és que jo només veig que el focus i el foc que surt de, tant de Carles Puigdemont com de Junts per Catalunya tenen una sola direcció, que és justament l'altre partit de, diguem-ne, doncs, referent de l'independentisme, que és Esquerra Republicana de Catalunya, que llavors ostentava el govern de Catalunya, no? Per tant, hi ha tot un seguit de coses que a mi encara no m'acaben d'encaixar. És a dir, no entenc quin és el rendiment polític d'aquella operació.
Em sembla que m'he intentat explicar, però sí que vull matisar una cosa, i és que el cos dels Mossos d'Esquadra normalment funciona de manera impecable i té una altíssima professionalitat. Ara bé, responsabilitzar una persona amb una ordre d'atenció d'haver aconseguit no ser detinguda, del fet que els Mossos no hagin fet bé la seva feina o no l'hagin fet prou bé, per mi no la van fer prou bé fent tota l'operació gàbia, més que no pas d'una altra manera, doncs em sembla que és excessiu. És a dir, una persona té tot el dret a intentar no ser detinguda, sí, té tot el dret a intentar venir, clavar el seu missatge i després fer el que cregui convenient per intentar no ser detingut, i aquí els Mossos d'Esquadra intentar fer bé la seva feina. De vegades la fan millor, de vegades la fan pitjor, de vegades la fan de manera impecable, com va ser amb els atemptats d'aquell agost, del 17, i de vegades doncs, és opinable. Aquesta vegada, fins i tot em sembla que després de la roda de premsa del comissari Sallent, etc., em sembla que van acabar de revelar el seu fracàs i no passa res. Normalment és un cos que funciona perfectament i aquesta vegada em sembla que van actuar de manera matussera.
Jo crec que l'únic beneficiari de tota aquesta història, en el fons, com deia abans, ha sigut Illa, que ara ha aconseguit ser president més ràpid del previst, i no només això, sinó que ara impulsarà una renovació dels Mossos d'Esquadra que crec que tindrà poca oposició interna. Si abans n'hagués tingut alguna, i ja no ho dic només pel retorn de Trapero, com a director general de la policia, sinó en general, a nivell de mandos dels Mossos d'Esquadra, per ara, Illa arribarà allà, farà tots els canvis, i és que ni els sindicats, és a dir, els sindicats ara mateix estan tan abatuts...
És que és una normalitat, és a dir, jo, és que a partir de la base que aquesta operació del mes d'agost intentava impedir la investidura de Sabadell, ella em sembla que és un error. És a dir, el respecte a les majories existents
al Parlament... Però era Junts, qui deia que s'havia de suspendre el ple, si no tenia Puigdemont, i van registrar fins i tot un escrit a la mesa,
Si es suspenia, podia passar, però la intenció, com s'ha pogut comprovar després, no era aquesta.
Jo recordo l'última carta que va fer Puigdemont abans d'arribar, hi havia una frase molt concreta que a mi em va marcar molt i em va fer pensar, i potser per això hi anàvem molts instal·lats aquell dia de triomf, pensant en el que ell acabaria detingut, i no només per l'operatiu policial, Ell deia, si em detenen, serà una forma d'evidenciar que l'amnistia no s'està aplicant, i per tant, tensaré les cordes de l'Estat. No? Aquesta frase, a mi el que em feia pensar és, el sentit polític del retorn podria ser aquesta detenció, per molt que ell no s'entregui, és que hem de diferenciar. Una cosa és entregar-se, en aquest cas, a la justícia, i l'altra és evitar una detenció i fugir. Són dues coses diferents. I per tant, el sentit polític en aquest cas, crec que ell mateix l'havia fixat. El sentit de la fugida... crec que encara no.
És a dir, crec que... Però en cap cas em sembla que passava, com s'ha vist després, en cap cas passava per entropir cap investidura. Si no, per dir, escolta, jo m'he compromès a venir i si els focus ho giren cap a mi serà perquè tinc una situació irregular, però la investidura que es faci. Només faltaria, i Esquerra Republicana ha estat sobirana i els seus militants han estat sobirans per escollir això. I escolta, el respecte institucional em sembla que s'ha demostrat de manera palpable. Una altra cosa és que tu, si tens una situació irregular, em sembla que és legítim donar-la a conèixer.
Jo per acabar, a mi sí que em sembla que aquella va ser més una operació que té més a veure amb el relat tàctic momentani, diguem-ne, que no pas amb el rendiment polític estratègic de llarg recorregut per als propis interessos del moviment independentista.
Només doncs sortirem de dubtes en els pròxims mesos per veure si té recorregut o no. Per cert, sobre l'independentisme, una altra entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Ernest Maragall, que ha trencat el seu silenci després de tot l'incident amb aquells cartells sobre l'Alzheimer del seu germà en aquella campanya electoral de les municipals de Barcelona. Un Ernest Maragall que en aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha deixat clar que vol superar aquell cas, que van posar de manifest que hi havia una estructura paral·lela dins d'Esquerra per impulsar campanyes de desprestigi sense el logo del partit. Superar-ho i confiar, diu Ernest Maragall, que la candidatura alternativa Oriol Junqueras s'imposarà al Congrés d'Esquerra d'aquest mes de novembre. Ha aconseguit, com dèiem, la primera entrevista després d'aquell episodi al matí de Catalunya Ràdio.
Jo quan llegeixo, per exemple, els documents del grup que es va presentar la setmana passada, que expressa literalment el compromís de canviar la funció comunicació Esquerra Republicana, perquè és la qüestió més de fons, si alguna n'hi ha és aquesta. Què vol dir comunicació política? I aquesta és la qüestió. Que Esquerra aprengui a partir dels errors em sembla positiu. Tant de bo tothom fes el mateix.
Per tant, Ernest Maragall, que pren partit en aquesta batalla, entre cometes, que hi ha al si d'Esquerra Republicana. És veritat que en aquesta candidatura alternativa Oriol Junqueras també hi ha gent que coneixia l'existència d'aquests cartells o d'aquesta unitat paral·lela, però no sé què us sembla tot plegat, i la voluntat d'Ernest Maragall d'arxivar, podríem dir, aquest cas.
Jo he tingut la sensació que ell volia deixar bastant clar que el que li ha passat amb ell és una decepció personal, que no és una desafecció amb el partit. I, de fet, he de dir que m'ha sorprès bastant que es decantés per una de les dues opcions, és a dir, o per Junqueras o per l'alternativa, en aquest cas ho ha fet per l'alternativa, però m'ha sorprès que es mullés en aquest procés, no? Perquè és cert que al final ell demana una renovació profunda, però en aquesta candidatura hi ha molta gent que porta molts anys amb càrrecs a la direcció, no? Per tant, aquesta renovació profunda tampoc és del tot certa, no? Hem de veure com avança. Jo tinc la sensació que encara hem de veure moltes coses en aquesta crisi Esquerra, però que hi ha un xoc i un enfrontament molt gran. I el que hem conegut avui, no?, sobre aquest informe de la Comissió de Garanties, sobre quan, si s'havia d'avançar o no al Congrés, que està previst pel 30 de novembre, crec que ho evidencia. Al final, Junqueras ha demanat celebrar-lo abans.
L'informe diu que estatutàriament el 30 de novembre compleix els estatuts.
Sí, i de fet, l'únic que afegeix en aquest sentit és, si això ha de canviar, que ho aprovi l'executiva i després ho ratifiqui amb un nou reglament al Consell Nacional, no? Per tant, però tot això afegeix encara més tensió. I aquesta entrevista d'Ernest Maragall jo l'he notat molt decepcionat, és a dir, molt, molt dolgut amb el partit i amb certes persones, evidentment.
Amb una part, no? Perquè em sembla que si ell mateix diu que aposta per un dels sectors, suposo que està, en el fons, no dient que aquest sector del qual dona suport va ser responsable d'aquests cartells, indirectament. I a mi em sembla que és una qüestió bastant menor ara mateix pel gran públic, però internament per Esquerra Republicana, si jo fos un militant d'Esquerra Republicana, sí que voldria saber què ha passat, què es pot fer perquè no torni a passar, i veure qui va decidir aquestes coses, no? Mm-hmm. I en qualsevol cas, el problema gran ara mateix d'Esquerra Republicana no és aquest. Hi ha coses que a vegades, doncs, evidentment, demanen responsabilitats i s'han de depurar, però ara mateix la responsabilitat més gran que té Esquerra Republicana són les seves decisions polítiques, que costaran d'explicar, que són difícils d'entendre, també, i que demanen molt de temps i molt de desgast, també. Llavors, en aquest congrés, si només discuteixen sobre cares, si només discuteixen sobre equips, pot ser una mica també empobridor, i em sap greu perquè és possible que hagi de ser així de manera necessària. És a dir, quan la gran decisió ja està presa, la decisió transcendental de la legislatura ja està presa, que és investirem Illa, i amb tot el que comporta que estem veient aquests últims dies a nivell d'anomenaments i de línies ideològiques, doncs això ja està pres. I per tant, un cop fas un congrés després, doncs és veritat que és possible que només s'hagin de limitar a decidir qui ho gestiona, perquè és que la decisió està presa.
Justament, jo, amb això que estàs dient tu, Jordi, a mi em sembla que no és un detall menor que la candidatura que s'ha autoanomenat la Nova Esquerra Nacional hagi volgut començar per la part del projecte, diguem-ne, a parlar del què, no? Que no tant a l'hora de començar posant cares o noms, no? Per defugir justament que el debat sigui només de noms. Perquè, de fet, és fàcilment deduïble, doncs, a qui interessa que això sigui un debat de noms en aquest debat intern que té Esquerra Republicana, i, en canvi, és molt més... I és també intuïble a qui interessa que la cosa vagi molt més enllà, és a dir, que el que estigui en discussió no sigui si el líder és un o és l'altre, o el de més enllà, sinó que el que està damunt la taula i que segurament la militància d'Esquerra Republicana està esperant és debatre al voltant d'una estratègia política, que no vol dir el trencament amb l'estratègia passada, sinó vol dir el reconeixement dels resultats que ha donat aquesta estratègia fins a l'últim cicle electoral per fer-ne una adaptació, entre altres coses perquè Esquerra Republicana ha passat de tenir tot el govern a ser un dels partits de l'oposició, que ni tan sols és el principal partit de l'oposició, no? Per tant, és evident que si mirem l'últim cicle electoral d'Esquerra Republicana, amb pèrdues de vots del 37% a les municipals, el 47% a les espanyoles, el 29% a les eleccions al Parlament, 27%, si no vaig errat, a les eleccions al Parlament Europeu. Vull dir, no és una anècdota d'un dels comicis, no és una anècdota relacionada amb un candidat o un altre, sinó que és una anècdota, és un element de fons que segurament té més a veure amb el perfil polític i estratègic d'Esquerra Republicana que no pas amb les cares que han encapçalat les llistes o el projecte.
I també és veritat, i aquí em matisaré a mi mateix, que és veritat que una cosa és que s'hagi pres aquella decisió i l'altra cosa és que hi pot haver un equip que el vengui d'una manera i un equip que el vengui de l'altra, que pot ser més crític o que pugui ser menys crític, no? Això sí que serà interessant. I per tant sí que les cares, evidentment, sempre són importants.
Jo, no, només per fer una... Jo, sincerament, no hi veig tantes diferències estratègiques. És a dir, qui va comandar tot l'aparell des de la dimissió de Junqueras és Marta Rovira, és qui ha pilotat, a més, les negociacions amb el PSC i amb el PSOE, i, d'altra banda, per molt que Junqueras en un tuit va intentar no mullar-se, tot el seu entorn va fer campanya interna perquè es votés a favor de l'acord amb el PSC. Per tant, jo, aquestes diferències estratègiques, ara mateix, com a mínim ara... No les noto.
Gaire, sí, això és veritat.
No les noto. Crec que és una crisi molt més interna, molt més de pell, molt més entre dos sectors, ja no diré no només dues persones, sinó dos sectors que han trencat una relació que els hi ha funcionat molt i ha rebentat en el moment en què tot ha començat a anar malament. I d'una banda, una persona, en aquest cas Junqueras, que vol tornar a manar, a recuperar el partit, i de l'altra banda, Marta Rovira, que està tan cremada, i ella més ho diu així, que vol deixar-ho. I, per tant, aquesta és una mica la situació. No crec que sigui una decisió política de que guanyi un o guanyi l'altre al Congrés canviarà la relació amb el PSOE. Sincerament, crec que no.
Hi ha una cosa que s'haurien de posar al cap els partits independentistes, l'un i l'altre, i el de més enllà, però sobretot aquests dos, que és cares el que vulguin, els que es vulguin mantenir que es mantinguin, i els que vulguin canviar-se que es canviïn, però tant si es queden com si se'n van, el que sí que fa falta és un nou independentisme. Un nou independentisme, és a dir, no tant donar el procés per mort, que jo penso que és un error, sinó si realment estem davant d'una nova fase, que es noti. Es pot notar a través de les cares, però es pot notar també a través de les decisions i dels gestos i de la renovació de missatge, perquè realment aquella sensació d'estar amb els mateixos actors, però no només amb els mateixos actors, sinó també amb les mateixes idees, pot fer-se molt pesat pel gran públic. I penso que tenen tots dos partits una gran oportunitat per establir les bases d'un nou independentisme que no tinc ni idea de cap on anirà, però que sí que ha de semblar fresc i ha de semblar actualitzat.
I estaràs amb mi, Jordi, que justament per això que estàs dient, tot allò que sigui superar el cicle polític de l'independentisme del 2017, s'hi va acompanyat, a més d'una renovació de les cares que encarnen aquell cicle polític, doncs probablement ho farà més fàcil també des del punt de vista de la replantejament estratègic, anava a dir unitari, no? És a dir, d'una estratègia mínima compartida de tot l'independentisme per generar les condicions que permetin, si més no, la recuperació
Tant si, per exemple, sortís Oriol Junqueras, com si sortís un equip nou, en tots dos casos sí que em sembla que l'actualització del discurs és absolutament urgent.
I això segur que ho faran tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, com també el PSOE, perquè tots tres han convocat ja congressos abans de Nadal, meitat d'octubre, finals d'octubre, meitat de novembre i finals de novembre, en aquest ordre, Junts, el PSOE i Esquerra Republicana, que tenen els seus congressos.
A més, tinguem present que la CUP també tindrà doncs el resultat d'allò que han dit el procés Garbí, que és, al capdavall, un replantejament de què hem de fer a partir d'ara, diguem-ne.
Per tant, no estarem avorrits ni de bon tros en aquests pròxims mesos amb tot plegat. Passen 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida traurem un parell de temes que són molt del dia. D'una banda, aquesta crisi pels migrants, que ja fa temps que s'arrossega amb les Canàries demanant ajuda i que ara s'ha centralitzat aquí a Catalunya molt a Tossa de Mar, on demà arribaran 200 migrants subsaharians enviats pel Ministeri i ha aixecat les protestes de l'Ajuntament de Tossa. I de l'altra, la tornada a l'escola, que la setmana que ve afronten les famílies amb uns preus disparats. Ara ho expliquem.
Tàrrega. Del 5 al 8 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
A Carrefour, tornada més cole és igual a estalvi. Com amb el 20% de descompte en troleis i motxilles per a l'escola. I moltes ofertes més al millor preu. Fins al 4 de setembre als hipermercats, web i app. Perquè ja ho saps, aquí anem de promo en promo. Carrefour.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio hem començat temporada sabent tots els detalls de la fuga de Carles Puigdemont.
La direcció de Mossos va fer arribar que pel respecte als drets polítics no hi hauria detenció abans d'entrar al Parlament i que es permetria la intervenció pública del president i l'accés en el Parlament i que, lògicament, després de la investidura, doncs, ells tenien que complir ordres. La direcció de Mossos va intentar fer un engany, bueno, doncs els hi va sortir malament. És la decisió del president retirar-se a un pis i veure si hi ha alguna oportunitat de flexibilització de la situació. Davant meu, el director general de Mossos truca a un diputat a demanar-li ajuda, si té pista d'algú.
Aquest dimarts, totes les reaccions al matí de Catalunya Ràdio.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Passen 7 minuts de 2 quarts. Demà arribaran a Tossa de Mar 200 persones migrants provinents de l'Àfrica subsahariana. Ho ha confirmat el govern espanyol a Catalunya Ràdio. Totes són majors d'edat i seran al municipi de la Selva, de moment, durant un mes. Segons el Ministeri, venen de diversos punts de l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Tossa consideren que el grup és massa gran per la població que té Tossa i, a més, recorden que encara hi ha en marxa la temporada turística. Arriben tots demà, Tossa, són 200, com dèiem, si estaran aquest mes, tots majors d'edat. Des de fa 2 mesos que arriben a l'estat espanyol més migrants subsaharians dels que arribaven abans, i de fet avui mateix el govern de les Canàries ha convocat primer una reunió urgent del govern i després reunions amb tots els grups parlamentaris al Parlament de Canàries perquè volen denunciar el que ells consideren la inactivitat del govern espanyol després que ja fa mesos que les Canàries han aixecat el crit demanant ajuda perquè tenen tots els seus centres d'acollida de migrants absolutament desbordats pels milers de migrants que arriben en pasteres a les Illes Canàries. Demanen a totes les comunitats autònomes que se solidaritzin amb ells, que acullin en els seus territoris els migrants que ells no poden acollir perquè ja estan totalment superats i com que consideren que el govern espanyol no fa prou, doncs volen fer aquesta queixa. Tot i que el govern espanyol es defensa dient que ells ja han fet reunions amb totes les comunitats autònomes i són precisament les comunitats autònomes del Partit Popular, com és el govern de Canàries, els que no han volgut fer un pacte per tal de repartir els migrants que no poden acollir-se a les Canàries. El cas concret de Tossa n'és un, que ha tornat a posar de manifest les dificultats que tenim per acollir aquests contingents de persones, però el malestar és general, i no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó que, carai, venim d'unes eleccions ahir a Alemanya, en dos lands alemanys, en què Alternativa per Alemanya, per tant l'extrema dreta, ha guanyat les eleccions, ho ha tret uns resultats històrics després de la Segona Guerra Mundial, que no passava, i en bona part amb un discurs pel que fa referència a la gestió de la immigració. Ha estat un dels temes de les últimes setmanes i que ara està més d'actualitat que mai amb aquesta arribada de 200 migrants a Tossa demà.
És justament un dels elements que probablement les organitzacions que se situen del centre cap a l'esquerra tenen un dels deures pendents en això, no? En abordar el debat al voltant de la gestió dels moviments migratoris, entre altres coses perquè la dreta i l'extrema dreta està fent un discurs altament demagògic que fa molt difícil de poder abordar des de la racionalitat, no? Llavors, doncs, a mi em sembla doncs, que és evident que l'esquerra té aquí un debat de fons, aquest sí, un debat de fons, aquest sí, molt important per abordar i resoldre.
I més enllà del debat, o sigui, estem en una situació en la que s'ha de reformar la llei d'estrangeria. I la llei d'estrangeria no es reformularà fins que el PP no li doni suport. I ara mateix tenim a Feijó, que acaba de començar el curs polític, dient que ell impulsaria una moció de censura, per tant, aniria a unes noves eleccions, però no ho fa perquè no té suport. Llavors, això genera un bloqueig que, per tant, comença a crear conflictes, i conflictes, i conflictes que no es poden resoldre. És a dir, tendim molt a dir, no, és que l'esquerra no fa suficient sobre... Ja, però és que també tenim un bloqueig, en aquest cas, de pactes d'estat. No n'hi ha, no estan passant. I, per tant, mentrestant, estem jugant amb la vida de moltes persones que arrisquen al mar, per terra, per mar i aire, per tot arreu, per sortir d'una situació en la que no poden més. I no només això, sinó que a sobre, quan arriben aquí, no només es troben amb unes condicions deplorables, sinó amb un alcalde, en aquest cas el de Tossa de Mar, que està més preocupat per l'impacte mirall que té això sobre la població turística, que sobre aquestes 200 persones. És a dir, si es miren les dades, i a més ell mateix és que ho ha dit així, si es miren les dades d'ocupació hotelera a Tossa de Mar, són milers. I s'està queixant per tenir l'acollida de 200 persones que acaben d'arriscar la seva vida per sobreviure. A mi em sembla, sincerament, més enllà de la qüestió política, deplorable a nivell humà. I aquí és on s'ha de fer un discurs, aquí és on s'ha de començar a incidir. I amb això, no només amb l'acollida, perquè l'acollida és l'últim pas. El que s'està fent ara mateix és, bueno, Sánchez començarà aquest viatge a veure com funciona, i no només aquest viatge últim, cap als països d'origen, sinó una cosa que ha de continuar, i s'ha d'entendre per què migren, com migren i quines condicions es troben a l'arribar. Fins que això no estigui solucionat, l'extrema dreta seguirà fent forat, i ho estem veient com se n'estan aprofitant d'aquesta situació. I alhora jo crec que s'ha de demanar una responsabilitat política, sobretot en aquest cas al PP, perquè hi hagi aquesta reforma a la llei d'estrangeria.
Si a la dreta no s'ha de fer demagògia, a cap altre lloc s'ha de fer demagògia. És a dir, si tu ets un alcalde, jo diria que no es pot comparar, una gestió del que tu puguis tenir com a places hoteleres reservades o com a apartaments turístics reservats, que és una cosa que pots gestionar amb el temps, és molt diferent que de cop, per decret, perquè la llei està mal feta, perquè la gestió, una gestió que no depèn de tu, sinó d'una altra administració, t'imposin això, sembla que és molt diferent una cosa de l'altra, i per tant sembla que queixar-se perquè tu hagis de gestionar això a cuita corrents, em sembla que és lògic, em sembla que té un punt de lògica, és difícil de gestionar, siguis un alcalde d'un partit o de l'altre. És una mala gestió que correspon a tothom, i que si, per molt que siguis un alcalde molt d'esquerres, també tens tot el dret a dir, escolti, jo això em cau de el cel, no ho tenia previst, pot ser excessiu en aquest moment, em puc queixar, i evidentment que et pots queixar, perquè es tracta no només de les vies d'aquestes persones, i que hi ha partits polítics que volen limitar-ho, en efecte, que volen limitar-ho molt més, i altres partits polítics que consideren que s'ha de donar l'entrada a tothom. En tots dos casos, la gestió no està ben resolta, i em sembla que això sí que afecta qualsevol alcalde o qualsevol sensibilitat.
En el cas concret de Tossa de Mar, per ser exactes, ja està gestionat. De fet, ell ha arribat a dir que no havia ni parlat amb l'hotel on havien de dormir aquestes persones. Estem parlant d'això. És a dir, ell, no sé si tenim el tall, perquè l'Òscar fa senyals, però, sincerament, ell ho ha venut. De fet, em sembla, si no recordo malament, que ho he sentit així...
Podem sentir l'alcalde. Ha estat avui amb el Matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, algunes de les coses que ha dit l'alcalde, Martí Pujals, es va presentar per una coalició, és de Junts per Catalunya, però, per exemple, és època turística i qualsevol fet que surti de la quotidiana ha dit, perjudica en aquest cas a Tossa de Mar.
Totes les destinacions turístiques són molt sensibles. Qualsevol cosa que no sigui que les platges són molt maques i que el menjar és molt bo als nostres restaurants ens afecta, perquè les compres, o sigui, les reserves són molt impulsives i només que sentin que hi ha alguna cosa anòmala a Tossa, la gent ja no fa la reserva, se'n va a altres destinacions.
El segon argument és que 200 persones són massa persones per un poble com Tossa de Mar, que té 6.000 habitants.
I també trobem desproporcionats, si a Lloret, que també en vindran ara 153, en porten 153, aquí ens en haurien de dur 20. Som molt petits nosaltres, l'impacte serà molt més gran i creiem que hauria de ser proporcional.
I, a més, finalment s'ha queixat de la falta d'informació quan demanaven a la delegació del govern espanyol a Catalunya doncs informació sobre aquest contingent, aquesta arribada. És molt curt el tall de veu, però deia això.
Que estan desbordats, que fan el que poden, que van on te poden i on te tenen hotels.
Aquestes són totes les explicacions que rebien per part de la delegació del govern.
Home, a veure, amb la prèvia que aquest alcalde doncs haurà de gestionar una cosa molt complicada, d'altres coses perquè haurà de gestionar amb els veïns i a partir justament de l'impacte mediàtic que tenen aquestes coses, que sabeu que justament ara ja no només per als mitjans generalistes, sinó també a través dels mitjans o les xarxes de comunicació social, doncs es propaguen probablement doncs, amb molt menys rigor del que caldria, tinguent en compte aquesta prèvia, també és veritat que home, l'alcalde a mi em sembla que patina quan hi posa l'argumentació de l'anomalia en plena època turística.
Aquí no estàs especialment afortunat,
no,
és veritat.
No em sembla que aquest sigui l'argument, ni molt menys. Justament aquest argument que fa servir l'alcalde a mi em sembla que el que fa és justament desprestigiar una mica més l'altre argument, que era molt més comprensible, que és, ostres, tenim una població petita, això per nosaltres és un volum gran, tenim poca informació i ens preocupa. Ja està. Oi? Per això em sembla que a mi l'argumentació de la temporada turística em sembla que és una patinada, diguem-ne, de calat.
Sí, sobretot quan la temporada s'està acabant, és a dir, però tota la resta, i em sembla que aquí no ha estat tot afortunat, perquè, a més, fins i tot això ho hauríeu pogut explicar molt millor, però si s'entén bé, em sembla que el que ve a dir és, escolta, són coses que t'agafen. En el moment que t'agafen, mai serà un bon moment, em sembla que mai serà un moment per haver de gestionar una cosa cuita corrents que no depèn de tu a l'inici la decisió de portar-los cap aquí i no portar-los cap a una altra població, no depèn de tu, i que tu trobes i et trobes segurament desemparat, sigui en una estació de temporada alta o no. I em sembla que això, em sembla que correspon a tots, de totes les sensibilitats, resoldre-ho.
Doncs demà arribarà aquest contingent, aquestes 200 persones, i veurem com evoluciona tot plegat, però insisteixo que la crida d'alerta no arriba només de Tossa, sinó que de fet arriba, sense anar més lluny, del govern canari, que anuncia fins i tot denúncies contra el govern espanyol per inactivitat, perquè consideren que no està fent prou per ajudar les Canàries. I a tot això estem a un mes de l'inici del curs escolar. I, per tant, moltes famílies ens dediquem aquests dies a comprar els llibres de text, el material escolar. Catalunya és un dels llocs on el curs escolar surt més car, 2.700 euros de mitjana, segons l'OCU. Però no és pas per la compra dels llibres de text, que aquest any només entre cometes, s'han apujat un 2%. Antoni Garrido és responsable de l'àrea de continguts educatius del gremi.
Som un sector que no té grans beneficis, és a dir, que fem sacrificis importants perquè entenem que som un servei educatiu i, per tant, no som inflacionaris habitualment, i et dic que aquest any 1,89% respecte aproximadament 3% d'increment de l'IPC.
Des de l'OCU avisen que sobretot el que dispara el pressupost de les famílies són les extraescolars i no tant el material escolar o els llibres, que és evident que tenen un preu, però que de fet s'ha de pagar només a l'inici del curs i no durant tot el curs com passa amb les extraescolars. Tot i amb això es produeix un fet curiós, els que hem anat a comprar llibres de text, i és que cada vegada ens donen menys llibres però el preu continua sent altíssim.
Sí.
Perquè, clar, abans de 10 assignatures, 10 llibres, ara moltes assignatures són amb llicències digitals i, per tant, ho fan a través de l'ordinador, però, coi, el preu no baixa. I no és precisament barat. De fet, això fa que hi hagi una tendència que cada any guanya adeptes, que és comprar els llibres del curs escolar a través de Wallapop, aquesta plataforma de consum de productes de segona mà. Han fet un estudi que constata que aquests últims mesos de juny i juliol la compra de llibres de text els ha pujat respectivament més d'un 200 i un 100% en comparació amb l'any anterior. Tenim en línia la portaveu de Wallapop, Cristina Gómez Molina. Cristina, bona tarda, bones tardes. Hola, Cristina. Ui, sembla que teníem en línia la Cristina Gómez Molina, que és portaveu de Wallapop, però no sé si la tenim perduda per les línies telefòniques. Hola, Cristina. Bé, doncs no podem saludar la Cristina Gómez Molina.
Jo no entenc massa aquesta argumentació de comparar els preus dels llibres amb els extraescolars. És com dir que el cafè en aquest bar és molt car, però és que els melons de l'altra botiga són molt barats.
Perquè el que diu l'OCU és a cada família li costa 2.700 euros i d'aquests 2.700 euros la gran majoria del pastís, entre cometes, se l'endú a pagar les extraescolars.
D'acord, però preocupis del seu pastís. Preocupis del seu pastís i miri si el que vostè ho està oferint és massa car o no. Jo, com a pare, ara ho trobo car, francament. Si comptes els llibres, els vas comptant un per un, dius, em sembla que no em quadra, però perquè és una opinió molt particular. Ara, si els extraescolars són massa cars, que s'ho mirin els extraescolars. Vostè ocupi's de lo seu i intenti justificar els preus que ens donen.
Oh, em sembla que això deu tenir a veure, perdona, Òscar, deu tenir a veure, entenc jo, no a Catalunya, perquè a Catalunya les coses són molt cars. No, sí, doncs té a veure justament amb que a Catalunya el cost de la vida és més alt que altres territoris, en aquest cas de l'estat espanyol. No? Per tant, doncs, també en això té impacte. Si els lloguers estan com estan i el cost de la vida està com està, doncs evidentment també té impacte doncs, en totes les branques, diguem-ne, de la vida. També en l'inici del curs escolar, no? I vaja, no, a mi no em sembla tan estrany que surti una vegada més que a Catalunya les coses són més cares. I això evidencia una altra cosa, que és un problema que serà molt present durant tot el curs polític, que és, i que té a veure doncs, amb el model de finançament i la necessitat que sigui singular.
Dèiem que per fer front a aquests preus hi ha cada vegada més gent que compra els llibres de text a través de Wallapop. Ara ja tenim, ja hem recuperat la comunicació amb la Cristina Gómez Molina, que és la portaveu de Wallapop. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda,
ara
què tal?
Ara sí que et podem saludar. Això passa perquè la gent vol estalviar diners. Quines xifres teniu? Quanta gent compra els llibres de text a través de Wallapop?
Doncs, de fet, hem fet un estudi aquest any per entendre una miqueta més aquest fenomen i el que sabem és que, de mitja, a Catalunya, cada família té un pressupost d'uns 194 euros per alumne per la tornada a l'escola, d'acord? I a través de la... també venent aquests productes que no fan servir potser de la tornada del curs escolar anterior, com bé comprant el que sí els fa falta de segona mà, creuen que podran estalviar més o menys un 100% d'aquest pressupost, amb la qual cosa sí que veiem que cada vegada més és una fórmula per intentar aconseguir fer front a aquest moment de l'any amb una forma de menys despesa, no? més intel·ligent.
Clar, si ens està escoltant algun llibreter, pot dir, home, clar, però jo per tenir la llibreria pago uns impostos, pago uns permisos, etcètera, etcètera, i en canvi a Wallapop, clar, la gent posa allà els llibres i allà no es paga res.
Al final, donar una segona vida als llibres de text és quelcom que s'ha fet sempre, tota la vida, totes les famílies, sí. I per suposat, en molts casos, aquests llibres van canviant d'any a any, i sí que és també molt cert que hi ha molts materials escolars que sí s'han de continuar comprant de primera mà, com ara les llibretes, potser també hi ha gent que prefereix comprar electrònica, però en aquest sentit sí que veiem que és positiu que es faci un bon ús i es tregui partit d'aquests productes que ja estan fets i que potser altres famílies no podrien permetre-se'ls de nous.
Sobretot es venen i es compren llibres de text o teniu algun altre producte que també estigui molt en venda?
Les dades que tenim d'increments que esmentaves anteriorment són referents de llibres de text, però també sabem que de cara a la tornada a l'escola també es venen productes i es compren productes electrònics com ara portàtils, tauletes, que ajuden a l'estudi.
I això suposo que enteneu que anirà més cada any.
Al final sí que és cert que sabem que la compravenda de segona mà és quelcom que està aquí per quedar-se i de fet tenim algunes dades interessants com que 6 de cada 10 persones a Espanya es planteja comprar, reutilitzar davant de qualsevol ocasió de compra. Així que sí que pensem que cada vegada més tindrem aquest model de consum que és més conscient i que busca donar sortida a productes que ja estan fabricats i que potser a una persona li serveixen, però a una altra li poden solucionar un problema.
Doncs Cristina Gómez Molina, portaveu de Wallapop, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Adéu, bona tarda, merci.
Clar, ja s'entén. Si tu ho mires des de l'òptica del pare, mare, de la família, que dius, escolta'm, jo si m'ho puc estalviar i el llibre és exactament igual que el de l'any passat, o un llibre de lectura, per exemple, que l'han llegit i que ha quedat immaculat, doncs, escolta'm, li dono una segona vida. Però també et poses en la pell del llibreter que espera el mes de setembre o de l'agost la venda de llibres de text i penses, bueno, clar, però aquí...
D'altra banda, també hem de tenir en compte, clar, i que no tothom s'ho pot permetre. És a dir, jo recordo molt a l'escola, no existia Wallapop, clar, però entre nosaltres també ens passàvem els llibres i hi havia una gestió, en aquest cas de l'AMPA, del moment, sí, com perquè anessin a les persones...
Socialitzar els llibres.
Clar, de fet, que anessin encara, a les persones, ara, encara es fa, no? Per tant, jo estic d'acord en donar-hi una segona vida sense que això, evidentment, malmeti encara més la dura vida als llibreters.
És una quadratura de cercle, eh?
No
és,
fàcil,
és molt complicat, això. I tothom va de vetllar pels seus interessos, però, francament, si estem... Per una banda, si estem garantint l'escola gratuïta per tothom, o com a mínim el més barata possible, aleshores els preus han de ser raonables. I allò que pugui ser un impacte exagerat per massa famílies és un senyal que no s'està fent bé això, que és una política social. I, per altra banda, pel que fa a la llei del mercat, per molt que en sàpiga greu pel llibreter, doncs que intenti trobar preus competitius i que puguin no ser tan una bufetada tan gran cap a les famílies en aquest període de l'any. Suposo que es pot trobar aquest punt d'equilibri entre les dues coses.
Ja sabem que ha fet la llei, feta la trampa, perquè de seguida les editorials a la que detectin aquest fenomen, perquè és veritat que ha passat sempre, el germà gran passava el llibre al germà petit, perquè a més no canviava tant el llibre, però de seguida canviaran el llibre d'un any per l'altre, d'un curs per l'altre. I llavors, escolta, perquè el llibre és nou, i hem canviat dos capítols o dos temaris, etc. I llavors això...
Però a banda, cada vegada es fan més coses amb l'ordinador,
sí, sí.
És a dir, que aquí hi ha una altra cosa afegida, no? Que ja no és el sistema que hi havia abans, que per cada assignatura teníem un llibre, ara no, ja no és
jo,
així.
Cada vegada te'n donen menys de llibres, tot i que clar, pagues el mateix o més.
Sabeu que és a Dinamarca que estan dient justament el contrari, que és torneu a llegir llibres,
sí.
Torneu a llegir llibres i torneu-los a fullejar, perquè em sembla que això no ha anat bé, com a mínim allà.
Però sí que a vegades fa la sensació que són, no, el que estem parlant ara són símptomes de models fallits, no? I bé, doncs, escolta, mira, el que parlaves tu, Jordi, doncs hi haurà llocs que optaran per no? Tornar altres models que sí que van funcionar en el seu moment, i això voldrà dir, doncs, per exemple, ser molt més taxatius, doncs, amb la presència de material tecnològic a les aules o no, no? I tornar el llibre de paper, i tornar... Bé, no ho sé, tant de bo sabéssim.
Ells ho sabran. Mm-hmm. Ells ho sabran, i me'n refio dels professionals, i també me'n refio... ja com a persona que no està ficada amb això, però sí que intueixo, em sembla que com a pare, o em sembla que com a ciutadans tots intuïm que possiblement s'ha fet un excés amb això, i trobar un equilibri major entre l'electrònica i l'analògica em sembla que hauria de ser possible, però sí que em sembla intuir un excés de dependència de la tecnologia i que el retorn al paper, doncs, en la mesura que no sigui massa car i que pugui ser també garantit per l'Estat, de manera que no sigui una cosa prohibitiva, doncs em sembla que seria una tendència favorable, seria una tendència positiva.
Bé, doncs, en tot cas, ànim a les famílies que han de passar aquesta setmana que encara queda perquè comenci el curs escolar i que han de fer aquesta despesa que es reparteix durant tot el curs, però ara especialment amb aquesta compra de tot el material i tots els llibres de text. Jordi Cabré, Júlia Reguer i Marc Colomer, gràcies a tots tres. Fins
moltes
la pròxima,
gràcies.
Ben retornats.
Gràcies.
Vaig a guardar el plomier.
Sí, guarda. És que jo estava pensant, a casa meva m'he de comprar pel meu fill gran un teclat, una mena d'orga per música. Déu Nostre Senyor no l'ha cridat per la camí de la música, i per tant, després del primer trimestre que el va utilitzar, aquella orga ha estat mort de fàstic en un armari, i ara que la petita entra en el mateix curs, doncs reprofitaré l'orga, però clar, és que una despesa que es va haver de fer en el seu moment, dius, escolti, i això li trauré més rendiment que això?
Em sap greu.
I a més hauràs de tenir en compte allò de l'obsolescència.
Exacte, igual ara no va.
Vull dir que ara igual el connectes i ha passat el temps.
Exacte, a veure, ho provarem. Ho deixem aquí, una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
De claveguera tòxica...
Era impossible acercar-se al riu del mal olor que hi havia. Les ventanes sempre estaven cerrades en casa.
Hi va haver inclús plans per tapar-lo.
A Paradís Natural. El retorn a la vida del riu Besòs. Nits sense ficció. El riu renascut. A la plataforma 3CAT i a TV3, dimarts a la nit.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
El Catalunya Nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Migdia.